It's always better when we're together. Yeah, we'll look at the stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
Al matí, amb Raquel García.
For cocktails on top of the Ritz, I'd take without hesitation all of the glamour and glitz.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, en Josep Alavedra Bosch. Bon dia, historiador.
Què tal, Raquel?
Doncs amb moltes ganes de descobrir el nostre pròxim convidat.
Sí, un convidat, jo diria, com sempre, molt especial, una persona que ens ensenyarà i que ell mateix està fent, ho diré en castellà, un lento aprendizaje de la paciencia, un lento aprendizaje de la paciencia, i amb aquest aprenentatge lent que està fent ens va ensenyant les carències que nosaltres a vegades tenim i que sovint trobem amb unes llums nòmades que ens trobem. És a dir, una persona que ens parla de la vida, jo diria, una persona que ens parla de la vida, de lo bo, de lo dolent, de les sensacions, senzillament de la vida.
Doncs ens posem en situació per descobrir el nostre convidat. Aviam. Les setmanes passades doncs vam demanar a la Carme Lamarca que ens recomanés una persona de qui poder conèixer la seva alegria de viure i aquesta va ser la seva resposta.
Inclús un gran poeta que ens aporta molt a les nostres vides, que és l'Esteban Martínez. Tenim un gran poeta aquí a Sabadell, que és professor actual del Pau Vila.
I que ara tret
un
llibre.
Exacte, que és el tipus de professor que representa els valors profuns de del Pau Vila, perquè va ser alumne i jo crec que jo em sento identificat. Em fa molta il·lusió que una persona com ell sigui sent docent, poeta i sigui omplint les vides dels alumnes de bellesa i d'integritat.
I d'alegria de viure.
Esteban Martínez Serra, gran poeta, professor del Pau Vila i que, com deia Carme Lamarca, omple els alumnes de bellesa i d'integritat. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Bueno, floretes, T'han deixat aquí unes floretes a la gran Carme.
La Carme Lamarca és una persona extraordinària i comença a ser extraordinària el moment en què agraeix tant l'amistat que té amb altres, no?
Doncs, bueno, Raquel, comencem pel
principi, no?
Pel principi.
Clar. On vas néixer?
Exacte.
Bé, jo vaig néixer a Figueres, però gairebé d'una forma circumstancial, perquè ja vivíem a Camprodon, però no hi havia, diguem-ne, que hospital, i la visitaven a la mare a Figueres, perquè ella sí que és natural de Figueres, i vam néixer allà, vam néixer dos, perquè jo sóc bessó d'un altre.
Exacte, sou dos clavats, no?
Això diuen, cada vegada ens diferenciem més, el temps també fa mella amb això, però sí, som bessons i moltes vegades ens confonen a cara a dia d'avui. Alumnes seus em saluden a mi, em pregunten pel carrer i li passa el mateix amb ell, cosa que és molt agradable també.
Clar, de Camprodon cap a Figueres, i a Figueres tocats per la tramuntana, vas... També ha tocat una miqueta, us va
Home,
tocar?
Home, jo crec que això sembla que és un tòpic, però també tinc una part de rauxa, que no sé si és empordanesa o és pròpia de la genètica de la família, perquè la mare també era molt arrauxada.
Mm-hmm. I quants germans? Germans, germanes, quants sou?
Som sis en total, som cinc nois.
Cinc
i
nois.
I la darrera, la nena o la noia, que fa la sisena. Sempre li deien a la mare, sí que has persistit, no?, per buscar la filla, i no era precisament una cosa que li fes molta il·lusió, perquè venien, no? El meu pare, com deien, era molt d'idees fixes de tenir una família nombrosa, com ell venia d'una família nombrosa, en canvi la meva mare sempre havien estat dues germanes, i bé, les coses van anar així, però sí, som cinc nois, i l'última, la Maite, que és la nena, clar.
I devia ser la nineta, no? Devia ser la nineta.
Doncs no creguis, no? Ella alguna vegada s'ha queixat. S'ha queixat de que havia de viure en un món potser massa masculí, i i que si no s'adaptava la cosa la, bueno, que les passava una mica magres, no? El sentit de que els jocs, la forma de fer, la forma d'intervenir, doncs ens feia molt, molt d'una altra manera, no? Ah. Llavors ell es va adaptar una miqueta en aquesta manera de jugar, en la manera de fer, en la manera inclús de relacionar-nos, que era, jo diria que, si es pot dir, masculina, no?
I com era el teu barri? Explica'ns una mica els records que guardes d'aquells primers anys.
Mira, jo els primers, com deia, els primers 8 anys els vaig passar a Camprodon. Clar, l'experiència en un poble de muntanya acostuma a ser bona, sí. Si la salut dels pares i les circumstàncies, diguem-ne, sobrevingudes no van en una altra direcció, no? Mm. Però acostuma a ser bona la infantesa a poble. Llavors jo la recordo molt bé. Pot ser mitificada, al llarg del temps sempre es mitifica la infantesa, però la recordo com un espai, diguem-ne, de creació, de llibertat, de natura, de relació amb l'espai, d'una forma molt generosa i molt amable. Després vaig anar de Camprodon a Campoamor, que és quan vaig venir aquí a Sabadell. I haig de dir, que encara que diem que els noms veritats són una miqueta semblants, no tenia res a veure. Vas passar d'un poble molt petit a una ciutat que era mitjana, vas passar d'un poble, diguem-ne, voltant, diguem-ne, de bellesa natural amb un barri que estava molt mancat de circumstàncies
dures,
diguem-ne, només que cal recordar que s'obria a 10 metres de casa la gran cloaca.
Exacte,
del
tot.
Sur,
sí, és veritat.
I que allò que podia haver estat un riu meravellós no deixava de ser molt curiós perquè, doncs, lògicament feia molta pudor, canviava de color segons els tints de les fàbriques, etc. No estava urbanitzat el barri, hi havia els carrers sense asfaltar, quan hi havia aiguats tot era fang, vull dir que les circumstàncies van ser bastant dures, tant per a nosaltres com a nens, que vam aprendre a sobreviure a l'ambient de barri, que era un ambient més dur, de competència més dura, com per la mare, que venia d'una ciutat de promises molt agradable i molt acollidora com era Figueres, havia passat per un poble i de cop i volta es trobava, doncs, en una situació molt desarrelada, sense família, diguem-ne, sense la mare, sense la germana. I
perquè el pare era... Què es dedicava el pare?
Bueno, el pare era mestre.
Ah,
i per això vam anar
a
parar a Sabadell. Va demanar, ja sabeu que llavors no estava el sistema, diguem-ne, autonòmic implantat. Estem parlant dels anys 70 pocs.
Val, sí, 70.
70,
aproximadament.
I llavors, sí, 70, precisament 70. I clar, ell va demanar diversos llocs,
va demanar trasllat
i va demanar Terrassa, va demanar Sabadell perquè estigués a la vora d'una universitat, ja pensant en el futur dels fills i també pensant en el seu propi futur, perquè clar, com havia estat molt generós amb fills, doncs necessitava també, doncs, tenir un doble sou. Llavors, per poder treballar com a professor nocturn, necessitava una llicenciatura i volia fer-la, doncs, a la Universitat de Barcelona.
Va.
I així és com ho va fer.
Uh-huh. O sigui que Sabadell va ser per una qüestió, diguéssim, de proximitat a la universitat.
A la universitat, sí.
No teníeu conegut?
No, gens ni mica. Ni un, no tenim ni un, ni coneguts ni família, i va ser assignat, diríem, pel ministeri. Aquí és com vaig venir a viure a Sabadell.
I quin col·le anaves aquí?
Anava al Celleres i Pla.
Celleres
que
i
era
Pla.
L'últim col·legi que hi havia al sur, diríem, no?
Sí.
Que estava al final. Ja després hi havia els descampats, hi havia la granja al final, que veiem la granja del Pas, i que ara és tota aquella zona urbanitzada on està Ikea i companyia, tot
exacte.
Allò era, ja sabíem que era, diguem-ne, entre Sabadell i l'aeroport
i
Badia, tota aquella zona estava sense urbanitzar, i vam anar doncs al col·legi, que de fet és que vivíem en els pisos dels mestres. Vam anar allà, i com el pare era de Sallés i va, tenim aquell pis i allà podíem viure. Era un pis realment molt gran, tenia 6 habitacions.
Ostres,
i podíem viure, podíem viure com mínim, els que van venir aquí érem 5, érem 3, després van venir 3 fills més que ja són sabadellencs.
Val. O sigui que van néixer aquí.
Ja van néixer aquí.
I records del col·le, quin record? Tens algun professor, algun mestre, especial?
Sí, tinc molt bon record, la veritat, de l'escola. I no eren anys, diríem, especial llum, no?, en el sistema educatiu, perquè doncs encara quedaven aquí
resquicis, franquisme,
sí, exacte, un cert franquisme, i a més unes actituds, diguem-ne, unes relacions professor-alumne que no sempre són les que un desitjava. Però jo ho recordo bé. També és veritat que recordo que un dels professors que vaig tenir 3 anys va ser el meu propi pare.
Ah, sí?
Que va ser professor meu de llengua i literatura durant 3 anys, i no és una experiència molt recomanable, perquè clar, es torna molt exigent. A més, intenta d'una forma molt intel·ligent que els altres companys no focalitzin sobre tu certes diríem que certes actituds negatives, i llavors el que fas és que és molt sever amb tu, no? Però tot el més recordo
sí, amb alegria,
bons professors, i passar-m'ho molt bé.
I al pati i jugaves?
Sí, al pati es feien coses que ara no es farien mai, vull dir, perquè ja ens hem tornat tan ultraprotectors dels nanos i dels alumnes
que viuen en una bombolla, no? Gairebé.
I tant. Nosaltres jugàvem...
A què jugaves?
Allò del xurro mangotero i tal.
A cavall fort, xurro mangotero, m'ho adivines el que és.
Ho deien així, no? I realment ara diríem que era una salvatjada, perquè ja saps tu que aquest joc consistia en saltar sobre el màxim
i sobre les esquenes,
i si podies fer mal perquè caigués, no? I guanyar. Bé, coses d'aquestes, i el làtigo, i coses d'aquestes. Allà els jocs tenien nom castellà, perquè ja saps que en aquella època era fonamentalment una població migrant, i bueno, la llengua que utilitzaven era castellà.
Fantàstic, o sigui que podríem dir que aquí ja per part de pare et ve una miqueta aquest coquet de la literatura, o...
Sí,
o és més endavant?
Absolutament.
Sí? Llegies ja quan eres...
Sí, el meu pare tenia una bona biblioteca, clar, moltes vegades es comparava amb amics meus i no era la mateixa, perquè clar, el meu pare tenia una bona biblioteca per ser professor de literatura, però també és de donar mèrit a la mare. La mare no va poder estudiar per circumstàncies familiars molt dures, com també passava moltes vegades, o va passar...
A les dones, sobretot, sí, és veritat.
Va passar, a més, amb un pare que les havia abandonat, etc., unes circumstàncies una miqueta més dures, i llavors no va poder estudiar, i això que li van donar una beca, però no necessitava una beca, necessitava un sou, no va poder estudiar. I llavors, en canvi, va treballar en una botiga de mobles a Figueres, i era la que comprava, quan tenia un sou, comprava llibres de literatura universal, vull dir que... el mèrit també era d'ella.
I algun autor que el pare li agradés?
Sí,
o algun...
aquí teníem una certa rivalitat, no? Perquè ell sempre defensava els clàssics, i jo en aquella edat, estic parlant de 14, 15, 16 anys, doncs jo m'anava més per la literatura que estava més en voga llavors, no? Que era la literatura hispanoamericana, el boom latinoamericà, i la veritat és que llegia Lope o llegia a Cervantes no era una inquietud que tingués a llavors, no? I bueno, teníem aquesta discussió. Val. Has de llegir els clàssics primer per poder llegir una altra cosa. I jo deia, primer llegeixo el que més és proper i després ja veuré si llegeixo els clàssics. Aquesta era la discussió.
I escolta, el so de la màquina d'escriure, allò teclejant a casa teva, et va influir d'alguna manera per doncs, que
molt,
et vinguis
molt.
Les ganes d'escriure? Sí?
Molt. Hi ha un llibre que ha parlat abans d'una forma així indirecta, que és Luces Nòmades, un llibre dels que he publicat a Barleby, que hi ha una secció que parla dels objectes. Jo crec que els objectes són les coses que ens incarvinen en el món, no? Que d'alguna manera ens arrelen a les, no a les coses, al món, no? A la pròpia experiència. I tinc un poema que parla d'això. Parla de la màquina d'escriure.
Una
Olivetti 2000. Recordo que el meu pare havia, entre altres coses, era un escriptor frustrat perquè el temps no li donava durant en vida, perquè havia treballat als llocs, i no li va donar després perquè va morir jove.
Com se deia el pare? Com?
José Antonio Martínez Lucas. I llavors ell volia, sempre deia que quan es jubilés, no va arribar a l'edat de jubilació, per tant tot aquell somni de poder escriure, dedicar-se a escriure, que és el que havia volgut sempre, no va poder ser. De tota manera, ell va presentar el premi,
sí, oi, que
el premi Planeta, i llavors feien una selecció d'uns 25 títols, i d'aquí pues, ja traien el d'allò. I en aquesta primera selecció sí que hi va ser la seva novel·la, la qual cosa vol dir que com a mi tenia un punt.
Que tenia un punt, evidentment.
Sí, jo li havia llegit coses i li guardo coses, que... perquè considero que allà estan també una part de les meves arrels. I sobretot de la màquina d'escriure, tu, Raquel, doncs és que és veritat. O sigui, hi ha sons, no?, que ens transporten un altre cop, i el de la màquina d'escriure és absolutament irrepetible. Jo sempre voldria ser que n'hi ha, teclats d'ordinador que també sonen,
no? Que reprodueixen, sí, que no? Aquell soroll tan mític.
Exacte.
Perquè ara estic pensant, tu ets d'escriure en màquina, ordinador, en paper i bolígraf,
un bic.
He canviat, he anat canviant.
Llapis.
Sí. He anat canviant, al principi tenia llibretetes i anava apuntant normalment alguna imatge, no passàvem més enllà de dos o tres versos que havien de ser, diríem, una miqueta l'am per després a veure si pescàvem alguna idea més complexa, no? Però darrerament no. La veritat és que necessito el meu espai. El meu espai és davant de l'estudi, davant de l'ordinador. Això no és una cosa que m'agradi molt, perquè el que acostumem a fer és esborrar i no deixar rastre, no? En el moment que piquem un text de nou, en el moment que esborrem un determinat vers o un determinat poema, doncs ja ha desaparegut. Abans tenies aquells esborranys, no? Aquelles tatxadures, aquelles no? anotacions al cantó, tot això es va perdent.
Havies fet o feies diari?
No he fet mai un diari.
No he fet mai.
I jo crec que m'hagués anat bé, encara que fos a nivell, diguem-ne, d'experiència, d'això, de paciència, diríem, com diu el títol. Et permet, diguem-ne, fer reposar la teva vida, no? Que moltes vegades passa massa ràpida, no?
Però sempre has tingut, diari no, però sempre has sentit aquesta necessitat, no?, d'escriure com a catarsi, no?, per doncs, expressar aquells sentiments, aquelles emocions.
A veure, quan parlem de necessitat pot semblar una miqueta ampulós, no? La veritat és que necessitem menjar i, bueno, no diré quatre coses més, però és veritat. En part, encara que sembli ampulós, hi ha una part de veritat en tot això. Jo, per exemple, ho puc explicar. Jo vaig començar a escriure bàsicament en l'edat de... Bueno, quan feia tercer de BUP i COU, diguem-ne que començàvem a explorar el món de l'escriptura. Però quan més vaig entendre que l'escriptura podia ser una experiència realment important en la meva vida va ser durant el període universitari.
Et matricules a l'Autònoma, no?
Sí, i allà faig la carrera de Filologia. Però allà conec el Javier Cercas. Allà som amics de Javier Cercas, del Daniel Fernández, que després és el director, diguem-ne, dels editors de Catalunya. Està Bienvenido Morros, que és catedràtic de la Universitat, després serà catedràtic de la Universitat. Micó, que és un gran poeta i també catedràtic de la Universitat. I formem un grup d'estudiants que parlem de literatura i que també ens llegim coses que fem.
Literatura que inclou poesia, clar.
Sí, poesia. És allà on bàsicament entro en el món de la poesia, perquè jo vaig començar intentant escriure contes.
Ah, fent contes.
Sí, fent contes. I això relats allà claríssimament que aquests relats venien influïts per la literatura latinoamericana que llegia. Era claríssim.
Cortázar,
Vargas Llosa, el Rulfo... Clar, llegíem també molt el García Márquez, que era per nosaltres un referent.
Que a més estaven per aquí a Barcelona, aquella època.
Exacte.
I diguéssim d'aquí, llavors, que això que t'ha tallat, llavors et poses amb això de la poesia, no?
Exacte, llavors començo a escriure, però quan acabo em dedico a treballar, en caso, etc., i noto que la vida ens em condueix, diríem, a un altre lloc, no? Que és bàsicament la feina, etc. Però sempre trobes a faltar això. I és que 12 anys després torno a escriure. És a dir, durant 12 anys vaig deixar d'escriure, diguem-ne, conduït per la inèrcia de la vida i de la feina, no?
O sigui, acabes, diguéssim, la carrera, poses a buscar feina, et cases i deixes d'escriure.
Deixo d'escriure.
La quotidianitat s'impone.
Exacte.
Viene la vida...
Exacte, els fills, tot s'imposa.
La realitat, no? El pragmatisme.
I el temps que te'l marquen una miqueta la professió i les feines i els deures. Però jo trobava sempre a faltar doncs, això, per això quan deies Raquel, que sí que es troba a faltar. Tant és així que, penso que van ser 12 anys després, una nit, sense poder dormir, començo a escriure uns primers versos, i després passo moltes nits, curiosament, a les nits, sense poder dormir, i escrivint. I el resultat de tot això és el primer llibre, que el presento a un premi, i... Bueno, sense massa saber què és això i les dificultats que suposa guanyar un premi, després ho puc comprovar, però en aquell moment no n'era conscient i, bueno, és el primer llibre que es diu Palabras indefenses que va guanyar el premi hispanoamericano de poesia Juan Ramón Jiménez.
Però això deu ser un com, no?
Totalment.
Platero i jo, no?
Totalment, totalment. Clar, o sigui, realment veus, primer, que
relativament jove
i necessita un estímul, no? I va ser un gran estímul per tornar a escriure, no? I des de llavors, doncs, hem seguit.
I això et va donar, diguéssim, de dir, potser no ho faig malament, no? Potser...
Home, jo en totes les feines, encara que sigui aquesta, encara que a algú no li agradi que diguis que escriure sigui una feina, és una feina, és un esforç, és un posar-te, és una voluntat de fer, i necessites un cert reconeixement, no? I aquest reconeixement no té que ser un reconeixement públic, així, però sí veure que algú el que tu fas considera interessant, no?
Clar, que l'arriba, no? Que l'arriba, que s'emociona.
Considera que, doncs, és digne de ser...
I no sé, en parlarem més endavant, però és clar, aquests 12 anys és una miqueta aquest llibre últim que estré d'això, sí. És un lento aprendizaje, no?
Sí, sí.
Perquè és una...
El títol és ideal i tota una declaració d'intencions. Sí,
una lentitud de...
Sí, jo sóc una persona que no sóc pacient.
No.
Sóc una persona, bastant impulsiva, també d'un caràcter inquiet, també. Però precisament és això, és un lento aprendizaje de la paciència. Jo crec que la vida t'ensenya o t'ha d'ensenyar, vulguis o no vulguis, a ser pacient, perquè els resultats de la teva pròpia vida, l'anàlisi de la teva pròpia vida requereix paciència.
Sí, seria una recomanació.
Sí,
una...
jo crec que sí, és fonamental, és fonamental.
Inclús per la gent jove, tenir paciència.
Sí, jo crec que algunes vegades, en l'àmbit, per exemple, de l'escriptura, els hi has de recomanar. Tots ho hem passat pel mateix, tots hem tingut ganes de publicar, tots hem volgut que sigui, que el que fem sigui ràpidament reconegut. Que d'alguna manera la nostra vida, doncs, vagi ràpida, que obtinguem, diguem-ne, no?, que les conseqüències dels actes que fem siguin immediates i contrastables i tal. I jo crec que això no és bo, no és bo. Amb el temps t'adones que la paciència és una bona manera de viure i, a més, un bon motor per seguir vivint.
Jo seria quasi més, seria més de clàssic, no?, de grec, d'això, de, diguéssim, d'arribar a la senectut, d'arribar a la saviesa, no? Aquest, que segon...
Pot ser no que sé. Sigui això, però jo tampoc parlar de saviesa o no, jo simplement és d'actitud vital. I actitud vital, això, moltes vegades, és veritat que la saviesa no va lligat al coneixement estrictament, no?
Val.
Com a mínim al coneixement científic, si entenem com a saviesa vital, no? Però jo crec que és fonamental que aprenguem que, encara que la vida sigui curta, la paciència és imprescindible per donar-li cabuda d'una forma orgànica a cada cosa que fem.
Doncs vinga, va, fem una aturada musical i posem a prova la paciència dels nostres oients.
What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers, where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. Lonely nights all through, dear. Since you said you were mine, Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy.
Quina cançó més bonica. Esteban, digue'ns què et diu aquesta cançó, perquè l'has triada.
La Dinah Washington per mi és una d'aquelles veus fascinants, que t'acompanya en la lectura, t'acompanya en la vida, t'acompanya amb la, amb la, amb l'amor, amb el sentiment, amb el sentiment quan estàs amb la gent, quan estàs cansat, quan estàs, diguem-ne, joiós. Crec que és una d'aquelles cançons que realment fan apreciar la música, no?
Doncs vinga, que nosaltres el que volem apreciar és el teu nou llibre, aquest Lento Aprendizaje de la Paciencia, que recordem, s'estrena, es presenta aquesta tarda a la Llar del Llibre, 7:45, recordem, al carrer Sant Antoni, i et volia demanar si t'atreveixes, doncs, a llegir algun d'aquests poemes.
No només m'atreveixo, sinó que és un plaer, pot estar per això, eh? Al final la vida es ese momento preciso en que descubrimos que la floración de los cerezos era razón suficiente para todo. Y que la muerte nos hablaba ostentosa de la gloria porque era y es incapaz de concebir el instante como la única unidad de tiempo.
Que bonic, que màgic, eh?
Gallina,
nosaltres estem, nosaltres estem gaudint ara d'aquest instant, eh? Amb l'Esteban. Com sorgeix també, doncs, a la teva poesia, com trobes la inspiració i com ha evolucionat també la teva obra poètica?
Sí, jo crec que l'evolució, sí que els que més o menys puguin seguir d'una forma ordenada els llibres que he publicat, crec que se n'adonen que passem d'una poesia lírica molt carregada d'imatges, de metàfores, sobretot del joc de la sinestèsia i de la sorpresa final, a una poesia més continguda, en imatges, més continguda, amb formes expressives i més, jo diria, més densa en continguts. Aquesta és la idea, diguem-ne, de la meva poesia. Doncs ara no sé què passarà en el futur, però ara és aquesta, no? Mm-hmm. Ha de buscar un poema que, uns poemes que diguen alguna cosa, que no s'emmirallin només amb la sonoritat o amb la bellesa de les imatges, que d'alguna vegada moguin el lector en el més íntim, en allò que senten, i que sigui una, també una poesia compromesa també amb la teva pròpia experiència i l'experiència dels altres. Hi ha, de fet, en aquest llibre una part que parla de la realitat política també, perquè sí, també es pot parlar de la política en vers, no?
Jo he fet una mirada, sí, així per sobre, i aquest, el passa que jo una miqueta el que dèiem al començament i que ho acabes de dir tu, jo veig una miqueta que ara els tinc aquí a la xuleta, mm-hmm, tots els títols dels llibres d'alguna manera és com una història, jo penso, teva.
No m'hi havia donat, però...
Perquè, esclar, los frutos tardíos, con las luces nómadas, nos muestran unas carencias, y estas carencias no están el sentido del lento aprendizaje de la paciencia, ¿no? Jo diria que quasi...
No havia observat, però sí.
Directament pots fer, i que lliga bastant amb el que acabaves de dir, no?
Sí.
I, a més, a mi m'encanta aquesta sonoritat que té el castellà. Per exemple, a l'hora de recitar...
La contundència, no?, també.
És increïble. Vull dir, és el...
Jo crec que és una llengua, el castellà, que tots reconeixem com una llengua meravellosa en la seva pròpia expressió i que ha donat molt bons poetes, no? Inclús jo diria més que novel·listes. Això és molt agosarat, eh? Però,
sí, més poetes, tu.
Jo crec que sí. Si fem una anàlisi realment que hagi aportat significativament a la literatura universal, és veritat que hi ha grans novel·listes, però jo crec que en termes generals el gènere poètic ha donat molt bons noms, noms que tenen, que diguem-ne, que superen les fronteres pròpiament de la literatura castellana o en castellà, no?
I de què depèn el recorregut que un pot fer en poesia? Influeix l'estil, la llengua, els corrents o fins i tot els grups poètics, o és més el que un porta dins?
En cada edat les coses són diferents, és a dir, al principi jo m'imagino que tots o la majoria d'alguna manera impostem, no? Volem o bé marcar molt la nostra identitat i algunes impostem massa, no?
A veure, això d'impostar, què quiere decir esto?
Que jo crec que d'alguna manera es vol fer veure molt,
val,
no? I diferenciar molt del que hi ha a l'entorn, i això algunes vegades pot ser productiu i altres vegades és absolutament improductiu. Jo som molt en la del corrent renaixentista, és a dir, teoria del Renaixement que defensava al principi per aprendre la imitació, no? I la imitació crec que és important per a començar. Després cada un es va fent una miqueta el seu propi, el que diem, la seva pròpia veu, que sembla també una expressió una miqueta grandiloquent, però sí, la forma en què el llenguatge s'identifica a la forma de veure, no? La realitat, la forma de veure el món. I clar, són com dos sentits, no? La paraula i la manera de mirar, en el sentit més abstracte de tot això, són com dos realitats que han de convergir. I quan convergeixen, quan trobes que la forma que tu veus el món s'explica molt bé a través de la teva pròpia veu poètica, doncs fantàstic. Uh-huh. Ara, que agradi més o menys, això ja...
I no... això lentament. Lentament.
Sí, jo crec que és això, és un procés lent. I no es pot forçar, no crec que es pugui forçar. El gran problema que hi ha en el món literari en general és precisament això, no? És el voler marcar ràpidament la teva pròpia veu sense que aquest marcar o aquesta forma d'intentar autentificar una veu que encara no ho és, doncs tingui la paciència deguda, no?
A més, hem de recordar que ets cofundador, no?, del col·lectiu de poetes Papers de Versàlia. Explica'ns una mica també, doncs, l'objectiu, la filosofia d'aquest col·lectiu, no?, i una mica les col·leccions que esteu tirant endavant.
Papers de Versàlia, jo crec, en principi és un grup d'amics que és molt, molt important. Uh-huh. Un grup d'amics.
Sempre l'amistat, eh? Sempre.
Jo crec que l'amistat és important. Traient i des de l'ou evitant la comparació en l'àmbit literari, per exemple la generació del 27 va ser un grup d'amics i després va aportar coses. Jo crec que els grups de poetes han de moure no per interessos únicament i exclusivament poètics, en el sentit de defensar la seva pròpia obra o de potenciar-la o de donar-li una certa publicitació, no? Publicitat a l'obra, sinó que s'han de moure per coses més humanes, és a dir, en principi d'haver de donar relació, diguem-ne, d'empatia i d'amistat. I nosaltres, el grup de poetes, que de fet formem cinc, no? Com el Josep Gerona, Josep Maria Ripoll, Mercè Lallats, Quilo Martínez i jo mateix, no? Van començar sent desconeguts, establint una relació d'amistat, de confiança, i a partir d'aquí ha sortit tota la proposta, que és una proposta en defensa del gènere poètic, tant en la producció d'obres poètiques, mm-hmm, com en la difusió d'aquestes obres, com en la difusió d'obres alienes, és a dir, d'obres de poetes aliens. D'aquí ve que tinguem, de fet, dues col·leccions que han funcionat molt bé, que jo crec que són molt dignes, que una és Zona Blanca, que són llibres de poemes d'autors més o menys propers, i després la segona col·lecció, que és la col·lecció que diem Papers de Versàlia, que és una col·lecció, diríem, com... que barreja, diríem, la investigació filològica d'autors, diguem-ne, de molt prestigi, sobre poetes, diguem-ne, de nivell universal, i també noves traduccions, i després, diguem-ne, com a coda de tot el llibre, posem poemes, diguem-ne, en homenatge. Aquesta col·lecció de quaderns de Versàlia, que ja penso, va, si no m'equivoco, farem el 11è títol, està funcionant molt bé, està molt reconeguda i participen estudiosos de tot el món. Vull dir, tenim estudiosos que han participat en els diferents llibres que venen d'universitats americanes, suïsses, alemanes, franceses, italianes.
O sigui, la dimensió vol ser universal, no?
Sí, crec que és important que Sabadell també, d'alguna manera, es cregui que és una ciutat universal, que és aquesta idea de que perquè no tinguis una certa capitalitat, bueno, sí, tenim la capitalitat del Vallès, però vull dir que no tinguis una certa capitalitat, tot el que es faci allà respon a un altre tipus de nivell, no? O a un nivell determinat, o un nivell de qualitat determinada, o una, diguem-ne, una ambició menor. No, jo crec que nosaltres i altres molts, també està la mirada, etc., fan una feina que moltes vegades
no està reconeguda.
I que està per sobre inclús de coses que es fan a Barcelona o es puguin estar fent actualment a Madrid. La col·lecció de quadres de Barcelona no té, no sé com es diu en català, però no té parangón en cap altra publicació espanyola, per exemple. Uh-huh.
I això demostra el nivell que tenim,
sí, i les ganes,
i les ganes, exacte, i la tenacitat. Feu lectures també, tu has coordinat, no?, llibres homenatge, sí. Explica'ns alguns i què és el que t'hi va portar, no?, doncs a fer aquests reconeixements.
Sí. Bé, nosaltres vam arribar a un moment que vam considerar que una forma també d'enriquir nosaltres personalment, una forma una miqueta egoista, però crec que en definitiva algunes vegades l'egoisme és necessari per després donar, doncs era que nosaltres aprenguéssim de les iniciatives i vam crear aquesta col·lecció que parlo de Quaderns de Versàlia. Uh-huh. Vam decidir apostar per un volum primer que barregi indiferentment les dues llengües, català i castellà, no hi ha diferències en el tracte, cosa que no és molt habitual en les edicions, que estiguin barrejades les dues llengües. Segon, que ens suposés a nosaltres un treball personal de recuperació d'algunes de les veus que ens interessaven, d'alguns dels poetes universals que ens interessaven. Escollíem, després de parlar-ne el grup...
Per exemple, algun poeta així, ens pots dir algun...
Sí, tenim Rilke, per exemple
sí.
La Emily Dickinson, per exemple.
Paul
Eluard,
Senghor...
I intentar, a més... doncs combinar també homes i dones, que també n'hi ha, i de diferents cultures, i tot això ens ha suposat per nosaltres un enriquiment, perquè hem hagut de rellegir aquestes obres, d'implicar-nos en aquesta lectura, de cercar els grans investigadors d'aquests autors, intentar localitzar-los, posar-los en contacte, convèncer-los que participin. Penso que aquestes iniciatives
és una gran tasca,
són per l'amor a l'art, com es diu, vull dir que aquí no hi ha darrere un benefici econòmic, i tot això és una feina que enriqueix i després abocada al públic i el públic el reconegui.
Totalment. Suposo que una altra de les feines que enriqueix i molt és la de ser professor, no? Explica'ns també, doncs,
Pau Vila, no? Pau Vila.
Bueno, he passat per molts centres, realment jo crec que ha de ser una part genètica també, perquè el meu pare era professor, però és que no només el meu pare és professor, sinó que dels 6 germans, 5 ens dediquem a la docència.
La noia també?
La noia també. La noia també. Una de les coses...
Profes d'institut. Profes, tots profes.
Sí, d'institut, bueno, sí, per la banda pública o privada, sí. I una de les coses, recordo la frase, el meu pare estava a punt de morir i li va dir a la meva mare, li deia Nino, que és la paraula que va aprendre primer en català, que li va dir, que li puc dir a una noia que m'agrada tal, Nino, de muñequito, no, Nino, oh, tal. Que llavors maco. ell sempre li va dir a la meva mare, Nino, i diu, Nino, vine, ven, i dijo, mira, no te preocupes, yo me voy, pero estamos contentos, me voy contento, hemos dado estudio a los 6 hijos. Aquesta és l'expressió, i poc temps després ja va morir. I sí, doncs d'aquells tenim el més home Pere, que és investigador bioquímic, que ha estat vivint, investigant fora durant molts anys, a Estats Units, a Los Angeles, després a Noruega, després està el meu germà Carles, que és el Bassó, que és mestre en aquest cas de ciències, després està el meu germà Josep Antoni, que és físic, també professor, i el meu germà Joan, que és matemàtic i també professor, i per últim la meva germana Maite, que va estudiar filosofia, va acabar filosofia i després va fer unes oposicions de mestre en anglès, perquè els idiomes és el que
domina més.
Doncs suposo que és interessant, a més, ser professor, no?, de l'Institut Pau Vila, perquè és el mateix centre on vas estudiar, i hi ha una persona que se'n recorda molt dels viatges que heu fet amb els alumnes a Madrid. És la Puri Lázaro, que t'escolta. Bon dia, Puri.
Bon dia.
A veure, tu també ets professora jubilada, excompanya de l'Institut. Explica'ns aquells viatges, no?, anècdotes i què és el que recordes.
Bueno, jo quan vaig arribar al Pau Vila ja coneixia a l'Esteban, perquè havíem estat el primer any que van obrir l'Institut Medinals, van compartir allà el primer curs, que va ser molt dur, i quan vaig arribar al Pau Vila jo ja feia els viatges a Madrid perquè feia història de l'art, i llavors amb ell, del Departament de Castellà, doncs tots els anys que jo he estat allà, inclús aquest, encara que ja estava jubilada, hem anat a Madrid a visitar, doncs, a la Casa de Lope i tots els museus que hi ha allà. I la veritat és que l'Esteban, com a company de feina, és un magnífic company de feina, però com a company de viatge potser encara ho és més. O sigui, hem compartit moltes vivències, que tu vas 3-4 dies fora de casa i estàs tot el dia amb els companys i amb els alumnes, i això és molt, molt enriquidor.
Endevino que hi ha una passió també per l'ensenyament, pels alumnes. Vaya, que us gusta, no, esto, que és una...
Bueno, pues mira, te he de decir que Esteban es una persona que como profesor es estupendo, pero es una persona que quiere a los alumnos y que se preocupa por ellos incluso más allá de lo que es la enseñanza. O sea, se preocupa por su situación personal, por sus vivencias, por todo, por los problemas que tienen. Entonces es una persona que, aparte de ser buen profesor, es un profesor muy humano, que a veces no está siempre unido. Y en su caso sí.
Doncs això és molt important, no? I també doncs, com aquests coneixements, no?, s'acaben transmetent a l'aula, perquè la vostra tasca no és fàcil.
No és fàcil. No es fácil. Pero bueno, también hay profesores como Esteban o como otra gente que el estar en el aula lo puedes ver como una oportunidad para tú también aprender de los alumnos. No solo es lo que tú transmites, sino el cómo lo haces. ¿Sabes? Que eso también es muy importante.
Doncs això és fonamental per transformar aquesta societat, el com fem les coses. Moltíssimes gràcies, Puri, per participar.
Bueno, Esteban, un abrazo.
Muchas gracias, Puri. Muchos recuerdos.
Vale, un abrazo. Nos vemos pronto. Un beso.
Eso, espera.
Muchas gracias.
Un besazo.
Adiós.
Gracias.
Adiós.
Doncs vinga, Esteban, et posem una cançoneta d'una pel·lícula, a veure què et diu i continuem conversant. Bonica, doncs aquest tema, Cinema Paradiso, quines emocions t'evoca? Perquè és un clàssic, eh?
Esclar, és que Ennio Morricone, jo crec que és un geni. Algunes vegades el concepte de geni volem implicar-nos només en certs sectors, no?, en determinades arts, etc. I sembla que això, com és un acompanyament de les pel·lícules, no la banda sonora, és com, no dic que menor, però potser no se li dona, i és un compositor esplèndid, és meravellós. Jo crec que serà molt difícil trobar-nos un altre compositor de bandes sonores com Ennio Morricone, i aquesta en particular és, si no et mou, és que jo crec que ets de cartró pedra.
Exacte, jo crec que emociona tothom, fa vibrar, sí. Un geni. Escolta, ens han dit que donaves pistes dels exàmens a Facebook el dia abans, i li demanem que ens ho aclareixi doncs, a una alumna teva, l'Aida Ayats. Bon dia, Aida.
Hola, molt bon dia.
A veure, explica'ns això, com era la prèvia de l'examen a Facebook.
Doncs recordo que quan feia primer de batxillerat, el dia abans de l'examen final, tots estàvem molt nerviosos i va haver una vegada, que jo recordi només una, que l'Esteban penjava algunes pistes una mica críptiques, tot s'ha de dir, per Facebook el dia abans per dir-nos quins temes havíem de repassar o coses així.
Déu-n'hi-do, I què tal era com a profe?
Sí, explica'ns si era molt showman l'Esteban, si feia moltes, doncs.
Home,
això, no?
una mica, l'Esteban és un profe molt proper, molt bromista i exigent, la qual cosa ja està bé.
I explica'ns, perquè fins i tot era dels que es disfressaven, no?, per Carnaval.
Sempre.
Aviam.
I feia de jurat, era el primer a apuntar-se a totes les mogudes del Pau Vila, i tant que sí.
Boníssim. I acabades les classes, heu mantingut el contacte?
Sí, jo amb l'Esteban sí, és que de fet ens coneixem perquè, bé, suposo que ja n'heu parlat, és membre de Papers de Barçal i el meu pare també, ens coneixem de tota la vida.
Gran persona i,
sí.
I que t'ha encomanat una miqueta també aquesta estimació, no?
Per la literatura.
Això és molt important, no?
Haig de dir que la idea és també... No, per tornar a dir una l'elogi, és així, i la gent que ho coneix sabrà que és veritat. Va ser una alumna meravellosa quan la vaig tenir jo, molt motivada, no havies d'anar darrere perquè ella tenia tant o més interès que tu amb les coses de la literatura, i realment una persona doncs, que jo recordo com una d'aquelles alumnes brillants, no?
Déu-n'hi-do, Aida?
Déu-n'hi-do.
Aquí ja, bueno, això ja matrícula.
Vull dir que per molt que fos críptic en el Facebook, segur que ella va saber per on anava la cosa.
Evidentment. I suposo que ho feia també doncs, per comunicar, no? Per utilitzar aquestes plataformes, un altre llenguatge, per ser més pròxims,
clar,
que això és important.
Per connectar amb els alumnes, esclar.
Sí. Jo crec que algunes vegades és important que el professor, com ha dit abans la Puri, que per cert agraeixo molt les seves paraules, la Puri ha estat un exemple per mi, de forma de tractar l'alumne. Sabem que són edats difícils algunes vegades, l'adolescència no sempre és còmoda, no sempre és agradable, i moltes vegades també aquesta adolescència queda com molt tancada en si mateixa, i jo crec que en algun moment el professor ha de saber obrir no? Obrir una miqueta aquella closca per veure uh-huh. què està passant, no? I si saps i t'interessa acabes actuant, no? I per mi la professió és aquesta, no? La d'intervenir. I en el cas de la Puri, ho dic perquè és una professora extraordinària, ha estat una professora extraordinària, doncs és un exemple. Jo la meva feina, és veritat que amb els anys un es va cansant de moltes coses, però la feina no l'entenc més que d'aquesta manera.
Doncs Aida, moltíssimes gràcies, una abraçada.
A vosaltres, vagi
moltes
bé.
Gràcies.
Gràcies, Aida.
Esteban, se'ns acaba el temps. Ha passat molt ràpid, eh?
És que sempre ens quedem bueno, amb moltes coses.
Embadalits,
sí, fantàstic.
Però avui podem continuar parlant i conversant amb l'Esteban
aquesta tarda,
a dos quarts de vuit, amb la presentació del seu nou llibre, que no ens hauríem de perdre, aquest El lento aprendizaje de la paciencia, que segur que despertarà doncs, a sentiments i consciències. Explica'ns, Esteban, de qui vols que ens encomanem amb la seva alegria de viure?
Però mira, jo crec que és una feina molt agradable del llibreter. I precisament estava pensant amb el Fàbregas, amb el Joan Fàbregas, de la llar del llibre. Crec que és una persona que ha d'explicar moltes coses.
Fantàstic.
Doncs em sembla una bona proposta,
queda apuntat,
no?
I tant, fantàstic.
El buscarem, que serà fàcil.
Sí, trobarem allà a la llibreria. I jo, bueno, només dir això perquè jo penso que, com totes les persones que passen i passaran, però especialment l'Esteban, no sé, jo penso que és molt maco això, no? Vull dir, el fet de vull dir, a part de la seva obra poètica, també aquest feedback, no? Per exemple, de la Ida o de la companya, no? Jo penso que això és poesia, no?
I tant, és que d'això s'escriu. No pots escriure de l'amor només en la teva pròpia experiència personal. S'explica de l'amor perquè l'amor està en moltes coses que està al teu voltant i és capaç de percebre, no?
Mm-hmm. Res, estem aquí emocionats. Jo estic
emocionats i gaudint d'aquesta conversa i aquestes paraules que el que fan és cultivar la imaginació també dels nostres oients. Moltíssimes gràcies Esteban, i que vagi molt bé la presentació.
Moltes gràcies.
Gràcies. Of
all that we used to be. Al matí, amb Raquel García.